Bon vespre, què tal? Com esteu? Avui és un d'aquells dies que tothom recorda. Tothom parla d'aquell atemptat de la banda terrorista ETA a l'Hipercor de Barcelona. De tota manera, nosaltres ens hem volgut centrar en un altre esdeveniment que es va jugar poques hores després d'aquest atemptat a Barcelona i que va ser molt important pel Centre d'Esports Sabadell. A més, molt relacionat amb aquest atemptat, com escoltareu en veu dels protagonistes. Ens estem referint a aquell partit del 19 de juny de 1987, que va enfrontar el Centre d'Esports Sabadell i el Club Atlético Osasuna, marcat per la decisió del Comitè Social, de Disciplina Esportiva per suposades alineacions indegudes dels arlequinats. Un partit que, per cert, va acabar amb 2-1, favorable als homes, als herois, que entrenava Pepe Martínez, que van donar un pas pràcticament definitiu cap a la permanència a la primera divisió. Benvinguts a un anotador especial.
Solvia, la immobiliària de Banc Sabadell, t'ofereix aquest espai.
L'anotador.
Joan Blanc.
Un anotador pràcticament centrat en el Centre d'Esports Sabadell, perquè a banda de deixar-vos la veu dels protagonistes d'aquell partit, també us volem donar una volta més de cargol a la primera fase d'ampliació de capital. Volem saber xifres, percentatges i, sobretot, si des del club continuen confiant en que serà possible portar-la a terme. Per això tindrem el vicepresident econòmic, el Josep López Oliver, perquè ens faci un repàs detallat d'aquesta primera fase. I, evidentment, també us donarem pindolades de la vessant esportiva, que avui ha deixat dos noms de possibles futuribles a vestir la samarreta del Sabadell la propera temporada.
L'anotador. Passió pels equips de la ciutat.
Dos minuts els que passen de dos quarts de vuit del vespre. Comencem i avui ho fem d'una forma ben especial.
L'anotador.
Aquest programa hem volgut apropar-vos i recordar-vos com van viure els protagonistes aquell Sabadell Osasuna del 19 de juny de 1987 i que, com dèiem, va acabar amb victòria arlequinada per 2-1. Un partit que, malauradament, va coincidir en el temps amb l'atemptat de la banda terrorista ETA a l'Hipercor de Barcelona. Aquest és el nostre record d'aquell partit. 19 de juny de 1987. Un dia trist perquè fa 25 anys de l'atemptat de la banda terrorista ETA a l'Hipercor de Barcelona, en l'episodi més sagnant de la banda a la ciutat comtal. Però segurament també un dels dies més importants de la història del Centre d'Esports Sabadell. Aquell dia es va jugar el conegut partit dels 20 duros, o el que és el mateix, la repetició de l'enfrontament entre el Centre d'Esports Sabadell i el Club Atlético Osasuna, que el Comitè Social de Disciplina Esportiva va fer repetir per una presumpta alineació indeguda d'Abril i April, jugadors arlequinats. Posar-nos en situació. Els arlequinats es jugaven la permanència a primera divisió i l'ambient era el de les grans ocasions. Pepe Martínez, l'entrenador del Centre d'Esports per aquella època, recorda la importància que va tenir el públic en aquell enfrontament.
I bueno, pues, allò, pues, tota la gent pues, vamos, pressionant d'una forma que futbolistes jo crec que tots van treure forces on no en tenien per poder solucionar el partit i donar-li per lo menos la viabilitat esta de que el partit últim en Cádiz pues, tinguera menys transcendència de la que en realitat ens podia portar.
Els jugadors d'Osasuna van notar l'alè dels aficionats des del primer moment. Pedro Zabalza, tècnic dels navarresos en aquell partit, té la mateixa visió que Pepe Martínez i admet que en bona part L'ambient hostil va ser culpa d'Osasuna per haver demanat la repetició de l'enfrontament.
Sí, fue un ambiente bastante hostil, sí, sí. Fue un ambiente hostil. Es que, fíjate, mandan repetir un partido, o sea, y sí, sí, me acuerdo que hubo un ambiente allí, sí, bueno, me acuerdo eso, que fue un ambiente... Pero bueno, los que hemos estado muchos años en el fútbol, pues ya estamos acostumbrados un poco a todo, ¿no?
El tècnic fins i tot ha anat un pèl més enllà i ha explicat una anècdota de vestidors entre els capitans i l'àrbitre valencià Pereita Ibáñez, que tenia molt a veure amb l'ambient que hi havia a la Creu Alta.
Me recuerdo un comentario, no me acuerdo ni quién fue el árbitro, pero me recuerdo un comentario que nos hizo cuando fuimos a firmar con los capitanes y nos dijo, oye, a ver si os portáis correctamente, que ya, veis cómo está el ambiente.
I comença el partit. Passen els minuts i es consumeix la primera meitat sense que el marcador es mogui. El Sabadell, obligat a guanyar, entre d'altres coses, per venjar esportivament la injustícia que s'havia comès amb ell fora dels terrenys de joc, i apareix un jove, Joan Barberà, que va obrir la llauna només començar la segona meitat. Per aquella època, però, el patiment sabadellenc ja era un senyal d'identificació i Goikoetxea va empatar per Osasuna, fins que va arribar al minut 72. Adriano García, autor del segon gol, ens recorda en primera persona aquella jugada.
Nacho hizo un recorte por banda derecha, centró y bueno, y rematé yo de cabeza a la esquina y bueno, y fue, la verdad es que fue una alegría inmensa, ¿no?
D'aquell minut al final, emoció i fins i tot un penal fallat per Perico Alonso, que va fer patir els sabadellencs fins al final. Tres punts que es farien bons 48 hores després a Cádiz, amb aquell empat a 0 que donava la permanència a la primera divisió. Però fora del terreny de joc van passar moltes coses que la majoria de la gent no sap i que, malauradament, tornen a tenir relació amb aquest atemptat de la banda terrorista ETA. Xavi Andreu, que per aquell dia treballava a aquesta casa, a Ràdio Sabadell, explica com va ajudar els periodistes navarresos a poder sortir d'una Barcelona completament col·lapsada i vigilada.
D'un dia complex, no només per la magnitud de la massacre, sinó perquè tots els companys de la premsa de Pamplona desconeixien com desplaçar-se des de Barcelona fins a Sabadell per poder arribar a fer la seva informació del partit, no? Els vaig recollir a tots, vam crear una caravana i recordo que vam venir per la Rabassada, enllaçant per Sant Cugat i buscant la manera d'evitar la situació de caos de trànsit que hi havia, i la veritat és que tots els companys de la premsa de Pamplona i de Navarra van poder arribar amb temps còmodament a la nova Creu Alta i van poder fer la seva feina d'explicar el que allí va passar, que va ser important per a la història del centre d'esport Sabadell.
Els periodistes navarresos no van ser els únics en tenir dificultats, com recorda Pere Figueres, el cap d'esports del diari de Sabadell. Una de les coses que més va cridar l'atenció de la prèvia va ser veure arribar els jugadors d'Osasuna en taxi a l'estadi de la Creu Alta.
Bé, doncs aquell partit el recordo perfectament, quasi com si fos ahir, encara que hem passat els 25 anys, no? Recordo que durant tota la tarda doncs, es va parlar més del tema d'Hipercor, per desgràcia, amb la vintena de morts, i allò ja va provocar doncs, una primera reacció, no? Que els jugadors d'Osasuna tinguessin de venir al camp amb taxis en comptes de l'autocar oficial d'Osasuna, no?
En definitiva, un partit per recordar, un Sabadell 2, Club Atlètic Osasuna 1, que segurament va ser un enfrontament amb gaire reivindicatiu contra la injustícia que s'havia comès obligant a repetir-lo i que va ser el pas definitiu cap a una permanència a primera que va tenir uns herois molt definits.
Una permanència dramàtica, i aquells jugadors doncs, jo crec que tenen el seu moment de glòria i sempre estaran a la història del Sabadell com una espècie d'herois, no?
25 anys després d'aquell partit, els que ho van viure en primera persona encara poden escoltar, com si fos ahir, l'ambient de les graderies i l'alegria d'una afició que, en els temps actuals, desitja poder reviure en un futur no massa llunyà una època com la d'aquell 19 de juny de 1987. 10 minuts els que passen de 7:45 del vespre. Segur que també el recorda perfectament aquell partit el nostre proper protagonista, però amb ell volem parlar de números, perquè dissabte es va tancar la primera fase de l'ampliació de capital que està portant a terme el Centre d'Esport Sabadell per convertir-se en societat anònima esportiva. Ahir vam tenir un primer tastet amb el Xavier Monclús. Avui volem tenir tots els detalls amb el vicepresident econòmic del Centre d'Esport Sabadell. Senyor Josep López Oliver, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, xifres. En concret, quants diners hem aconseguit en aquesta primera fase, en aquesta primera fase d'ampliació?
Bueno, per arrodonir una mica, diríem que quasi estem a prop dels 50.000 euros.
50.000 euros. No sé si sorpresos, positiva o negativament.
Home, si hem de ser sincers, potser l'expectativa que ens havíem marcat era una mica superior. Tampoc gaire més superior, Deixem abans que et faci una matisació en nom del Miquel Sallarès. El vicepresident econòmic del Centre d'Esport Sabadell, el vicepresident següent, és el Miquel Sallarès, no sóc jo. Jo sóc el vicepresident primer i assessor jurídic i advocat i el que convingui, Ho dic perquè el vicepresident econòmic, que consti que és en Miquel Sallarès, i no pas jo mateix. Aleshores, et deia, l'expectativa... Sí, era una mica superior, però tenim clara una cosa. Aquests temes que tenen un component ja no tan esportiu, sinó molt tècnic i d'organització i de futur del centre d'esports i de normativa legal imposada pel Consell Superior d'Esports, costa introduir-ho, costa doncs, que la gent, a passar malgrat la notificació personal que es va fer, cada un dels accionistes, i costa d'entrar, i després també la gent espera una miqueta a l'últim moment. La gent, jo diria que sap, i si no aprofito ara per recordar-ho, aquesta primera fase d'aquest mes, que és a més preceptiu legal de perquè els accionistes actuals puguin exercir el dret de subscripció preferent, tothom sabia que el normal és que en aquesta primera fase doncs, no hi hagués massa moviment. Ara hem entrat en una segona fase que n'hi pot haver una miqueta més o no, que és aquesta que els accionistes que haguessin anat a la primera fase i per ser flexibles, inclús els que no, perquè com que no tampoc hi ha hagut tanta demanda, ni molt menys, doncs puguin anar-hi ara, i tothom sap que llavors hi ha la tercera última fase, que va de 25-25, de 25 de juny a 25 de juliol, a on els accionistes que vulguin encara seran a temps, i des d'aquí faig una crida que es diu a que la gent s'animi, doncs, s'engresqui i vagi i subscriveixi doncs, el que bonament pugui d'aquesta ampliació, definitiva, que encara són a temps, encara serà a temps de fer-ho.
No sé si estan un pèl neguitosos des de la directiva per veient les xifres que hi ha hagut en aquesta primera fase?
Bueno, aquesta directiva o aquest Consell, m'agradaria potser parlar de Consell, perquè com que estem parlant d'una societat anònima esportiva i d'una ampliació de capital obligatòria, doncs el Consell i la pròpia Junta, evidentment, neguitosos potser no seria la paraula. O sigui, el que sí estem, i ho puc assegurar aquí als oients i a tots els socis i aficionats del Centre d'Esports Sabadell, és treballant molt i molt per intentar assolir la quantia més alta possible d'aquesta ampliació de capital. I diré bé, el nostre objectiu continua sent, encara que és un moment molt complicat i molt difícil, intentar arribar a cobrir, si no el 100%, un percentatge, repeteixo, molt alt d'aquesta ampliació. Per què? Perquè, pensem que amb una xifra alta tot és negociable. L'altre dia en una entrevista aquí a casa vostra també, i després al diari Sabadell, jo vaig manifestar que, al final de juliol s'ha de negociar quelcom a Madrid, amb el Consell Superior d'Esports, amb la pròpia Lliga de Futbol Professional, doncs que no veia tant una cosa tan complicada doncs obtenir alguna pròrroga d'això. Ens ha arribat algun missatge, per si no sigui, dels estaments esportius, amb el sentit de que, bé, això la porta mai la trobarem tancada del tot, però que fem l'esforç màxim que puguem, repeteixo, per intentar doncs, aconseguir una subscripció també màxima d'aquesta ampliació de capital. Responent a la teva pregunta, neguitosos no, però com que és, diguem, com és el nostre objectiu i la nostra obligació, entre cometes, des del moment que estem allà i que formem part del Consell i de la Junta, farem tot el que calgui per intentar, ja dic, aconseguir la xifra màxima d'aquesta ampliació de capital.
D'aquests 50.000 euros que deia ara vostè en xifra rodona, hi ha hagut algun accionista que hagi comprat un paquet majoritari?
Bueno, potser parlar de paquet majoritari en aquest... la pregunta seria si d'aquests 50 estan molt repartits. No, hi ha hagut una persona que ha fet una subscripció i un desembols bastant important, perquè que si no fos aquesta subscripció i aquest desembols, llavors encara estaríem parlant de xifres bastant inferiors. Hi ha hagut una persona que ha fet una quantitat important.
Es coneix el nom d'aquesta persona?
Jo et demanaria en aquest moment, ja sé que les societats anònimes, els accionistes, en teoria, és públic i d'això, jo et demanaria que en aquest moment, per respecte a aquesta persona i per discreció, doncs ho deixéssim a l'anonimat. Ja sortirà, perquè arribarà un moment que haurem d'explicar com ha anat l'ampliació de capital, qui l'ha subscrit i si hi ha una participació majoritària o significativa, evidentment, els accionistes, els socis i vosaltres, els mitjans de comunicació, ho sabreu puntualment. Jo en aquest moment preferiria ser discret i prudent i mantenir una mica amb la discreció de tot el procés d'aquesta ampliació.
De tota manera, no sé si em pot dir si és una persona que anteriorment havia estat vinculada al Sabadell o que si em pot dir alguna cosa més.
És que si anem concretant, aleshores acabarem donant moltes pistes. És una persona que en un determinat moment havia tingut alguna vinculació amb el club, sí.
De tota manera, senyor López Oliver, és evident que si en aquesta primera fase aquesta persona, que de moment mantenim en l'anonimat, ha comprat un paquet important, suposo que és perquè té intenció d'en aquesta segona o tercera fase comprar-ne més, no?
És un argument coherent i lògic i nosaltres també ho pensem així. Però bueno, això ho anirem comprovant i constatant en els propers dies.
Ens trobem ara dins de la segona fase d'aquesta ampliació de capital, que acaba el dilluns que ve, dilluns 25.
Sí.
S'han marcat una xifra per intentar acabar aquesta segona fase de diners?
Jo diria que ens estem marcant una xifra definitiva al final, que és la que et deia, d'intentar arribar el més a prop possible d'aquests 3 milions i mig d'euros. En aquesta segona fase podria passar dues coses, o que la dinàmica de l'ampliació encara continuï amb una mica amb aquesta una certa atonia, o bé que la gent es desperti, que hi hagi ja subscripcions significatives i que doncs algunes persones o alguns grups, que això sí que ho vaig comentar l'altre dia que vaig estar també aquí a la ràdio i amb el diari Sabadell, alguns grups que han manifestat el seu interès manifest i amb els quals, això no volem negar-ho, doncs s'han tingut i s'estan tenint alguns contactes, comencessin ja a prendre posicions de cara a la tercera i última fase. De tota manera, jo diria que el tema es decidirà doncs, de 25 a 25, que és les dates que tenim al Consell tots al cap, que és de 25 de juny a 25 de juliol. Ara és una mica aventurat, si en aquesta segona fase podria ser que algun accionista que ja ha subscrit, o inclús algú que no ha subscrit, doncs en aquesta segona fase doncs ja fes una aportació significativa. Però en aquest moment no t'ho puc... és una possibilitat, però no una seguretat.
De tota manera, pel que m'està dient, tenen constància que hi hagin grups de fora que estiguin interessats en comprar accions?
Sí, sí, això... Jo recordo que quan vaig repetint que ja vaig estar aquí i és que ja no ho vaig amagar i ara tornaré a comentar-ho amb molt de gust i fins a on, doncs... crec que és oportú en aquest moment, doncs seré prou explícit. S'han posat en contacte tres grups, s'han posat en contacte amb el club, alguns han demanat inclús alguna informació, però sota unes estrictes normes de confidencialitat hem proporcionat allò amb comptagotes, que es diu, però hem proporcionat, i s'han tingut algunes trobades i algunes converses amb aquests grups que s'han interessat, doncs pel centre d'esports. Ells han exposat una mica doncs, la seva voluntat, la seva intenció, el seu projecte, i nosaltres, vull que quedi clar també, per tranquil·litat de l'accionista i del soci i de tota la gent que estima el Sabadell, nosaltres també hem posat les nostres condicions. A partir d'aquí ja veurem com evoluciona. Les nostres condicions, tal com vaig dir també amb anterioritat, he dit a la premsa, aquí a la ràdio i al diari Sabadell, només tenim un objectiu, que és preservar els interessos del Centre d'Esports Sabadell en tot el que vol dir aquesta frase. O sigui, preservar doncs, l'entitat del club, la seva ubicació aquí a Sabadell, per descomptat que no passarà el que ha passat, no moltes vegades, però en algunes ocasions sí, algun precedent hi ha, doncs que el club després pugui estar aquí o pugui estar en una altra localitat. No, no. Mm. Per aquí no, ja hi ha instruments legals, ja ho vaig dir, per assegurar que aquesta voluntat d'aquests clubs, si s'acaba confirmant, pues que, aviam, estem en una ampliació de capital, que si no hi ha una aportació d'aquest tipus important, difícilment cobriríem. Per tant, nosaltres hem d'estar oberts a aquesta possibilitat. Ara, sempre repeteixo, el Centre d'Esport Sabadell hem d'intentar que sigui, continuï sent el que ha sigut fins ara. I tenim, jo crec que tenim, m'estic allargant una miqueta la teva pregunta, però...
No.
Tenim, si no, un avantatge i una satisfacció, que és que amb tota la gent que hem parlat ens han manifestat expressament, i això en el seu cas i en el seu dia quedarà absolutament reflexat i signat, doncs la voluntat de que el Consell que presideix en Joan Soteres i tot l'equip que en aquest moment estem allà, inclús la Junta Directiva, que és més àmplia, doncs que segueixin al davant del club, al capdavant, i portant i gestionant el club com fins ara.
D'aquests grups que parlava ara, senyor López Oliver,
sí,
són estatals, internacionals?
Els representants són estatals. Els grups poden ser internacionals.
L'última. Abans deia vostè d'arribar a tota l'ampliació de capital, que és el que s'han marcat, i m'ha semblat que ho remarcava força. No sé si és perquè han tingut algun input des de la Lliga que millor això que no pas negociar, o no, o encara no han parlat amb la Lliga.
Aviam, d'una manera formal no s'ha parlat amb la Lliga ni amb el Consell Superior d'Esports, que en definitiva és un tema que depèn tant només del Consell Superior d'Esports que no pas de la pròpia Lliga, no? No s'ha parlat d'una manera formal, però sí que he dit al principi de la conversa que, si bé la vida tot és negociable i es podrien prorrogar alguns plaços i es podrien arribar a alguns acords sota uns determinats també compromisos i d'això, evidentment el millor per tots seria doncs que nosaltres l'haguéssim col·locar, que es diu, aquesta ampliació de capital, i si no tota, que és una mica difícil, pues sí, una xifra prou significativa, per dir-ho d'alguna manera i quantificant-ho. No és el mateix, doncs, no és el mateix anar a Madrid dient, bueno, és que l'ampliació de capital de 3 milions i mig, doncs hem lograt la subscripció d'un milió d'euros o de 900.000 euros, que no pas anar a Madrid i dir, bueno, guaita, no hem arribat als 3 i mig, però hem fet 2 i mig. De tota manera, el nostre objectiu ha de ser intentar col·locar el 100% d'aquesta ampliació de capital, que no és fàcil, però ho intentarem. I si més no, repeteixo una vegada més, aconseguir una xifra suficientment significativa com perquè després amb les comptes del club sanejades, tenint en compte que el Centre Esport Sabadell probablement és un dels clubs menys endeutats de l'Estat, en total entre primera i segona divisió, doncs entre una cosa i l'altra aconseguir doncs que el Consell Superior de Deportes primer i la Lliga després validessin doncs el que haguéssim aconseguit. Torno a repetir, el nostre objectiu és intentar aconseguir el màxim.
Aquesta xifra amb la qual es podria anar amb tranquil·litat a la Lliga, estem parlant sempre més del 50%, és a dir, tot el que siguin més de 2 milions d'euros?
Jo diria que sí, correcte. Estem totalment d'acord. O sigui, de 2 milions d'euros cap amunt, 2,5 seria potser l'ideal. Aleshores aquí ja estaríem amb unes xifres que ens donarien també molt marge de maniobra, i si és que s'ha de fer doncs alguna operació prèvia ja convinguda amb el propi CCD en quant a per acabar de mirar de completar això, arribant a acords puntuals amb ells, de la forma que sigui, que ara també és molt aventurat avançar-ho, doncs també ho gestionarem, potser no esperarem tampoc el 28 de juliol per anar a Madrid a exposar on estem, si nosaltres ja sabem el dia, no sé, a mitjans de mes de juliol una mica on estem, no?
I si no, i si ens posem en la part més negativa de tot plegat, s'han arribat a plantejar si el Consejo i la Lliga demanen o exigeixen aquests 3,5 milions, què pot passar?
No ho permet, vull dir, ho aconseguirem. O sigui, el que no permetarem és que per aquest tema doncs el Centre d'Esport Sabadell es pugui veure en una situació complexa. Ja no dic pèrdues de categoria, ni molt menys, simplement doncs, que això comportés pel Centre Esport Sabadell, se li exigissin doncs, determinades esforços que amb altres potser no se'ls han exigit. Però en qualsevol cas buscarem sempre les solucions abans, o sigui, ens en sortirem, segur.
Doncs queda dit i queda aclarit. Josep López Oliver, vicepresident primer del Centre d'Esport Sabadell, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell i sobretot que acabi de passar un bon dia.
Igualment i gràcies a vosaltres.
L'anotador.
I... Vols comprar un habitatge que et permeti gaudir de vacances tot l'any? Banc Sabadell, a través de Sòlvia, la seva immobiliària, posa al teu abast habitatges amb piscina des de 90.000 euros. I si t'afanyes, et beneficiaràs d'un descompte de 6.000 euros. Informa-te'n trucant al 902 808 676 o a qualsevol de les nostres oficines.
Més clar, l'aigua.
A la bona hora ens mullem. Ho farem des de les piscines municipals, dimecres, que comença l'inici de la temporada d'estiu. De l'aigua al cel. El director de l'aeroport de Sabadell ens explicarà el paper estratègic d'aquestes instal·lacions i parlarem d'economia amb Gabriel Isard. Més tard, acomiadem el curs des del pati del Seip Call Llong i la gent gran del programa recordarà històries d'amor. L'amor és dos quan es conserva, quan es recerca. Deixa't seduir pel so de Ràdio Sabadell 94.6.
Cada dia de 9:15 a 12 del matí. Esports a Ràdio Sabadell 94.6. Passió pels equips de la ciutat.
Ja estem de tornada. Queden 3 minutets per acabar l'anotador. Abans de repassar altres coses de casa, dir, per exemple, que en la vessant purament esportiva del Centre d'Esport Sabadell es continua sense poder tancar cap fitxatge. Avui ha tocat reunió amb Juvenal Etjogo. No s'ha arribat a cap acord, però el migcampista sabadellenc ha parlat amb la 94.6 i ha dit que és optimista, que segurament dijous es tornaran a reunir per seguir parlant del tema i, intentar d'acabar de concretar aquesta renovació. A més, a les últimes hores han sortit més noms que s'uneixen al d'Antonio Longàs. Els dos que més han sonat són el del porter Rubén Miño i el del davanter de l'Alcoyà Gato. El tema de Miño és força complex. Ha fitxat pel Mallorca, que ara mateix té 3 porters, Aguate, Calatayud i Miño. Si segueixen els 3, Miño hauria de sortir cedit i aquí entraria en joc la proposta del Centre d'Esport Sabadell, que vol cedit a l'exporter del Futbol Club Barcelona. Si Calatayud accepta alguna de les ofertes que té, llavors Miño es quedaria al Mallorca per competir amb Dudu Aguate. I el cas de Gato, també hem pogut parlar amb el jugador de l'Alcoyà, davanter a l'Alacantí, que ha reconegut que té una proposta del Sabadell, que també en té 2 més d'altres equips de segona divisió, i que després d'aquesta setmana de vacances que està ara mateix, doncs decidirà el seu futur. De tota manera, també ens ha reconegut Gato que l'estadi de la Nova Creu Alta és un gran camp i que sempre que ha vingut a jugar aquí s'ha mostrat o s'ha trobat molt còmode sobre la gespa de la Nova Creu Alta. Anem marxant abans dir-vos que Núria Gomà i Elena Anton es juguen el títol de campiones d'Espanya de kitesurf a Isla Cristina, a Huelva. Gomà diu que és una competició que li fa molta il·lusió.
L'any passat ja no vaig poder assistir a la campionat d'Espanya. És un títol doncs, que vaig obtenir el 2010, però que tinc pendent. Ja et dic, l'any passat no vaig poder ni disputar-lo. I tal com està el nivell, que estem 2 o 3 allà dalt lluitant, doncs la veritat és que sí. A més, és un esport, és la Cristina Huelva, que n'he sentit a parlar molt, és molt bo pel kite, i jo encara no he tingut l'ocasió doncs, de poder fer kite allà, i la veritat és que sí, que en tinc moltes ganes.
Per la seva banda, l'Helena Anton està més preocupada per les corrents que hi ha a Isla Cristina, ja que recorda que són aigües de l'Atlàntic.
Les condicions són diferents, donat que a Isla Cristina estem a l'Atlàntic, no té res a veure amb el Mediterrani, que són aigües molt més tranquil·les. A més, és una zona on hi ha la desembocadura d'un riu, això provoca que hi ha fortes corrents.
I per últim, us direm també que en aquests moments s'està presentant l'equip de l'IES Castellarnau, que ha de participar el 7 i 8 de juliol propers a les 24 hores de motociclisme. És la desena vegada consecutiva que hi prendran part. Res més per la nostra part. Marxem amb la Bea Aguilar a les vies de so i al Departament d'Esports d'aquest programa que ha fet possible aquest programa. Recordeu que l'anotador torna demà a partir de 8:15, puntual, com sempre, a la cita amb més esports. Que vagi bé. Adéu-siau.
Pots escoltar, descarregar-te o subscriure't a aquest programa a radiosabadell.fm/a la carta.
Solvia, la immobiliària de Banc Sabadell, t'ha ofert l'anotador. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.